dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel amb 9 graus a la ciutat de Barcelona. A Girona estan a 1 grau sota 0, a Tarragona tenen 8 graus, 0 graus a Lleida, 7 a Tortosa, 6 graus a Terrassa. Avui aquí a prop de la costa hi haurà més núvols que no pas ahir, el termòmetre, per tant, no hi pujarà tant, tot i que en general a la resta del país seguirà lluint un bon sol. Seguim, per tant, en la bonança. De seguida us en donem tots els detalls. A la previsió meteorològica, avui és dimarts, és 8 de febrer.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que, com sempre, arrencarà amb tres protagonistes. El primer és Mark Zuckerberg, el propietari de Meta, que és com es diu ara l'empresa mare de Facebook i d'Instagram, entre d'altres. Zuckerberg ha decidit fer-li una mena de xantatge entre públic i encobert a la Unió Europea. O li deixen per fer negoci amb les nostres dades via lliure, o tanca Facebook i Instagram a Europa. El pols és d'altura. Us imagineu un món sense Facebook i Instagram? Ja sé que sembla impossible. Facebook té 2.900 milions d'usuaris arreu del món. Instagram, 1.400 milions més. Són la primera i la quarta xarxa social amb més usuaris de tot el món. Per si us ho pregunteu, al mig hi ha YouTube, amb una mica més de 2,5 milions d'usuaris, i WhatsApp, que també és de Zuckerberg, amb 2.000 milions. Avui us explicarem per què el multimilionari nord-americà vol marxar d'Europa. A veure, molt resumit, quan utilitzem Facebook i Instagram, recullen moltes dades personals nostres que es guarden als Estats Units i fan amb elles el que permet allà la legislació nord-americana. Què passa? Que nosaltres som europeus, les dades s'han recollit a Europa i, segons la legislació europea, poden fer moltes menys coses amb les nostres dades. Europa li ha dit a Zuckerberg que prou de fer com si fóssim nord-americans. I la seva resposta és que en aquestes condicions no li som rendibles i que ens deixa sense les seves xarxes socials, o que podria fer-ho. Algú pensarà, doncs, que marxi. No és tan fàcil. Meta acumula una part immensa i fonamental de la publicitat que es mou a internet, i és la plataforma de vendes per a milers d'empreses, també nostres d'aquí, que sense Facebook i Instagram poden arribar a fer fallida. Per tant, podem deixar marxar Meta, és a dir, Facebook o Instagram, alegrament? Segurament no. I si es queda com fins ara, què li estem deixant de fer gratis i moltes vegades sense saber-ho? Potser perquè no ho fan aquí, sinó als Estats Units. Ens ho explica d'una manera extremadament didàctica avui el professor Jordi Castellà, que és membre de la càtedra UNESCO en privadesa de dades i també membre del CiberCat. Serà a partir de 9:15, per tant, d'aquí a mitja hora, amb el comptat aquí al matí a Ràdio Estel. Un altre protagonista, en Marc Prohom, que és el cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Amb ell avui volem parlar de la sequera que està abraçant Catalunya, de la falta de pluja i de les seves conseqüències. El cert és que ja fa 2 mesos llarg que no plou amb ganes, que les reserves de neu al Pirineu per la primavera van justes i que els meteoròlegs els tenim avorrits i en l'ostracisme del sol, 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 sol. No és que l'hivern sigui l'època més plujosa, el problema és que no ho ha estat la tardor, que és quan més hauria hagut de ploure, i a partir de la primavera i de l'estiu Catalunya entrarà en l'època de màxim consum d'aigua. La pregunta és, estem davant d'un efecte del canvi climàtic? Li ho preguntarem a partir de 9:15, juntament amb una altra pregunta, no per ell, per a un altre convidat. Som o no som conscients de l'aigua que tenim? Sempre gastem, per exemple, com si la tardor i la primavera haguessin estat molt generoses en pluges i l'hivern ho fos en neu? Quanta aigua tenim avui, per quant de temps en tenim i per què hi ha llocs de l'Empordà on ja hi ha restriccions? Les respostes ens les donarà l'Enric Velasco, que és el cap del Departament de Gestió dels Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua. Tot això en el programa que ara arrenquem. Va, que és el moment de posar el dia en solfa i d'entrada sapiguem quina és la situació pel que fa al trànsit i també amb el temps. Com sempre, la previsió meteorològica amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb alguns canvis. Tenim més núvols a les comarques del litoral i del prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i això farà que avui aquí refresqui una mica. Les temperatures mínimes es mantenen, més o menys com les d'ahir. Fa fred, ens hem d'abrigar. Però de dia les temperatures poden baixar entre 2 i 3 graus respecte a les d'ahir, perquè en aquest sector hi haurà més núvols, mentre que la resta de Catalunya continuarà lluint el sol i, per tant, les temperatures es mantindran estables. Avui encara amb una mica de tramuntana per damunt del Cap de Creus.
Gràcies, Jordi. Anem cap al RAC per saber com se circula ara mateix a les carreteres catalanes. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia, doncs tenim matí de força congestió pel que fa a aquestes entrades i sortides de Barcelona. Comencem per les vies de la Pota Sud, on hi ha 9 quilòmetres de congestió a l'autovia A2, des de Pallejà fins a Cornellà de Llobregat. També afecta això a la B23, que porta 4 quilòmetres de congestió entre Molins i Sant Feliu. A l'autovista AP7 també tenim retencions en un tram de 7 quilòmetres des de Santa Perpètua fins a Sant Cugat en sentit sud. També són 4 quilòmetres en sentit nord en aquest tram de Barberà. I per la C58 també hi ha congestió en els dos sentits de la marxa. Són els punts habituals, 4 quilòmetres a Montcada per entrar al nus de la Trinitat i també 5 quilòmetres des de Montcada fins a l'enllaç amb la P7. I acabem a les rondes, on també hi ha congestió ja en els dos sentits de la marxa, sobretot amb alguna aturada per entrar des de Santa Coloma i també a l'altura de Deon al Mar en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Armand. Moltes gràcies. Passen 6 minuts i mig del punt de les 8. Aquests són els titulars d'aquest dimarts. El govern estudia avui si permetrà que els nens surtin al pati sense mascareta a partir de dijous. La mesura coincidiria amb l'eliminació de l'ús obligatori de la mascareta al carrer que avui aprovarà a Madrid el Consell de Ministres. Us ho avança Ràdio Estel. A finals de l'any vinent, els 300.000 conductors que utilitzen cada dia les rondes de Barcelona tindran una app que els informarà a temps real de l'estat del trànsit, les obres, els accidents i possibles vies alternatives, entre d'altres funcions. Avui seguiran els contactes entre el govern espanyol, la patronal i els sindicats per acordar l'augment del salari mínim. L'executiu i els sindicats volen que arribi als 1.000 euros mensuals, mentre que els empresaris creuen que la situació econòmica actual ho desaconsellen en aquest moment. I aquest dimarts comença el primer ple al Parlament després de la polèmica entre Esquerra i la presidenta del Parlament per la pèrdua de l'escó de Pau Juvillà. Esquerra assegura que no coneixia cap proposta en ferm de Laura Borràs per coordinar una resposta a la Junta Electoral. La Fiscalia arxivarà la investigació sobre els comptes del rei emèrit Joan Carles I a l'illa de Jersey. El Ministeri Públic té informació d'un compte bancari amb 10 milions d'euros en aquest paradís fiscal, del qual Joan Carles en seria beneficiari, però no ha trobat cap moviment que vinculi l'emèrit amb aquells diners. Ara ho explicava Mark Zuckerberg, que amenaça amb tancar Facebook i Instagram a Europa si la Unió no permet a la seva companyia de seguir enviant les dades que recull de ciutadans europeus a servidors que estan als Estats Units. La justícia europea ja li ho prohibeix i Zuckerberg pressiona les autoritats europees per fer un acord que satisfaci les seves demandes. Spotify patrocinarà la samarreta del Barça, tant del primer equip com del femení, la samarreta d'entrenament, i posarà el seu nom al Camp Nou. És l'acord de patrocini que signaran avui la plataforma de música en línia i el club per valor de 280 milions d'euros per 3 temporades. Ho ha avançat aquesta nit RAC1.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions, com aquestes: mantenir els actuals bitllets de cartró del transport públic ens costa 6 milions d'euros cada any. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Segons detalla un informe de l'Autoritat del Transport Metropolità, el cost és tan elevat per dos motius. D'una banda, perquè és un sistema amb més de 30 anys d'antiguitat i no hi ha cap empresa que pugui fer-ne el manteniment, i de l'altra, pel frau. Com que és un sistema tan antiquat, cada cop és més fàcil falsificar aquests bitllets. Ho detalla Àlex Font, al diari Ara.
Tres paraplègics tornen a caminar gràcies a estímuls elèctrics directament a la medul·la.
La tècnica basada en la col·locació d'uns electrons electrodes a l'interior del cos forma part d'un assaig clínic desenvolupat per metges de Suïssa. De moment s'ha aplicat a 3 pacients que havien perdut la mobilitat després de patir un accident de moto. Un cop implantats els electrodes van poder caminar, pedalar i nedar. Ho podem llegir a diversos mitjans.
I atenció, perilla la celebració del Festival de Pedralbes de Barcelona, que ja té 30.000 entrades venudes.
Una altra empresa ha sol·licitat a l'Ajuntament l'ús d'aquests jardins públics en les mateixes dates en què se celebra el certamen. Això ha obligat el consistori a convocar un concurs públic que garanteixi la lliure concurrència al Festival de Pedralbes. Ja venut entrades pels concerts de Patti Smith, Madness, The Beach Boys, entre altres artistes. Ho escriu Jordi Biancioto, al Periódico.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Avui el Consell de Ministres aprovarà la retirada de la mascareta a l'exterior. Si tot va com està previst, demà es publicarà el BOE i dijous ja no caldrà portar la mascareta al carrer. Aquí a Catalunya, la comissió delegada per la Covid del govern abordarà si deixa de fer obligatòria la mascareta al pati de les escoles. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. En principi, la retirada seria primer al pati i després en interiors. La comissió interterritorial ja hi ha donat el vistiplau, però deixa en mans de les comunitats autònomes la decisió sobre els patis. En aquest sentit, el conseller d'Educació, Josep González Cambray, avançava ahir a Televisió Espanyola que vol retirar-la quan abans millor.
Treure les mascaretes és una decisió sanitària. I, per tant, ara el que estem fent és... El Departament de Salut està valorant diferents escenaris per veure com anem, com podem anar traient les mascaretes de les aules, garantint aquesta seguretat i també, evidentment, com sempre, amb la màxima prudència.
Tot plegat, quan a Catalunya en les últimes hores el nombre de contagis és 3 vegades menor que fa només 2 setmanes i la desescalada de la 6a onada segueix imparable.
La xifra més destacada i rellevant la trobem a les UCI, on per primer cop des de finals de desembre hi ha menys de 400 crítics a les unitats de cures intensives. Salut també ha comunicat que no s'ha certificat cap defunció i s'han registrat 3.400 nous positius en les darreres hores.
I Salut i la Guàrdia Urbana de Barcelona han tancat 4 laboratoris més que feien proves PCR i d'antígens sense llicència. Des del gener han clausurat i ordenat el cessament d'activitat de 8 locals.
Durant el dispositiu, la policia local també ha interposat 21 denúncies als locals per no tenir la documentació necessària. A Barcelona hi ha gairebé 90 establiments homologats per la Generalitat per fer aquestes proves.
La Generalitat hauria comunicat al TSJ que el Departament d'Ensenyament assumeix la responsabilitat sobre l'aplicació de la sentència que obliga a fer el 25% de l'ensenyament a Catalunya en castellà. Ho ha avançat TV3.
D'aquesta manera, el govern vol treure responsabilitat als centres i als docents. La notificació del TSJ també implica que ara comença a córrer el termini de 2 mesos que dona per aplicar el 25% de castellà a les aules. Si no s'aplica la sentència, la llei estableix que es podrà executar de manera forçosa sempre que algunes de les parts o un afectat ho demani.
Prop de 300.000 vehicles utilitzen les rondes cada dia per accedir a Barcelona. Doncs bé, segons ha pogut saber Ràdio Estel, a finals de l'any vinent, tots aquests conductors podran disposar d'una aplicació mòbil específica que facilitarà informació sobre l'estat de les rondes a temps real. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Des de saber com està el trànsit, proposar alternatives de via per accedir a Barcelona, informacions sobre accidents o manteniment a la xarxa viària, fins a recomanacions d'horaris. Els usuaris de les rondes podran disposar de tota aquesta informació tant a temps real com per planificar els seus trajectes. L'objectiu és facilitar més i millor la informació als conductors en una de les zones més transitades de Catalunya. Ho ha explicat el tècnic de l'Oficina Tècnica de Rondes, que forma part de la Coordinació General d'Innovació i Infraestructures de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Roberto Martínez, en declaracions a Ràdio Estel.
Després, dintre d'aquestes prestacions que puguem fer en aquest escenari de rondes, doncs algunes traslladen als usuaris finals, falta de que puguin, en certa manera, per dir-ho d'alguna manera, millorar l'experiència quan participen per la ronda.
Aquest nou servei s'inclou dintre del projecte per millorar la gestió dels tècnics d'aquesta part de la xarxa viària, per fer conviure els sistemes actuals de manteniment de les rondes amb les noves funcionalitats de la plataforma Smart City de l'AMB.
Gràcies, Sílvia. I tal com us va avançar, Ràdio Estel, la T-Mobilitat no estarà plenament operativa com a mínim fins al 2023. A banda d'aquest retard, ara hem conegut que l'Autoritat del Transport Metropolità va haver d'avançar 14 milions d'euros a les empreses involucrades al projecte perquè no l'aturessin.
A finals de 2020, quan CaixaBank va congelar el crèdit, Indra, que també forma part de la societat que hi ha darrere de la implantació de la T-Mobilitat, va amenaçar amb aturar el projecte. Va ser llavors quan l'ATM va moure fitxa i per evitar evitar que la iniciativa s'aturés, es va comprometre a avançar 14 milions d'euros més d'IVA a les empreses involucrades. Això sí, l'autoritat del transport assegura que aquest avançament no té impacte en els números del projecte perquè aquests diners s'havien de pagar igualment al llarg del contracte de concessió.
Els empresaris creuen que no és el moment per tornar a pujar el salari mínim, però seguirà negociant amb el govern espanyol, que vol apujar-lo fins als 1.000 euros mensuals. Aquesta és la proposta que l'executiu ha traslladat als agents socials aquest dilluns en una reunió presidida per la ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Avui hi ha prevista una nova reunió per seguir negociant i, si la proposta tira endavant, el salari mínim augmentaria en 35 euros, el que suposaria un creixement del 3,5%. Així ho explicava la ministra de Treball al sortir de la reunió d'aquest dilluns.
Nos movíamos en una horquilla entre 22 y 40 euros. A mí que me gustaría tener un salario mínimo de 1.000 euros. Esto es lo que vamos a trabajar y, como saben, hoy mismo en el canal administrativo ya está colgado el Real Decreto que se va a discutir sobre esta materia. Pero insisto, voy a escuchar hasta el miércoles todas las posiciones.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, no té intenció de donar explicacions sobre el cas Pau Juvillà en el ple que comença avui i tampoc en cap roda de premsa a preguntes dels periodistes més enllà de l'entrevista que va fer ahir al matí. Només s'explicarà davant els responsables dels altres partits i ho farà a porta tancada. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. La majoria de partits segueixen fent una crida a Borràs perquè doni explicacions públiques, entre ells els comuns, de la mà de Joan Mena.
Cal que la senyora Borràs doni explicacions en seu parlamentària perquè el que ha passat és molt greu.
Però ella es manté hermètica.
Que les explicacions en seu parlamentària les donaré a la Junta de Portaveus.
Diu a RAC1 que només s'explicarà davant la resta de formacions polítiques a porta tancada i descarta explicar-se davant dels periodistes, tot i que, paradoxalment, admet que hi ha moltes preguntes per respondre. Una polèmica que es manté mentre la CUP segueix sense cap membre del seu partit a la mesa del Parlament perquè Carla Riera encara no està nomenat com a secretari tercer en substitució de Pau Juvillà.
I la Generalitat multa amb 600.000 euros a Endesa. El Departament d'Acció Climàtica ha pres la decisió de castigar el retard a l'hora de fer arribar la lectura dels comptadors als clients.
Tot va començar el juny passat, quan el govern de l'Estat va introduir les diferents franges de preu. Amb el canvi, Endesa va deixar d'enviar les factures als clients. La situació va arribar a afectar 2 milions de catalans que veien com estaven 3 i 4 mesos sense rebre cap factura. El problema és que llavors en rebien una on la distribuïdora elèctrica volia cobrar-ho tot de cop. Aquesta situació afectava clients d'Endesa i d'altres companyies comercialitzadores, ja que l'encarregada de llegir els comptadors és Endesa Distribució, que controla el 98% de la xarxa elèctrica del país. Ara el Departament d'Acció Climàtica vol multar la companyia perquè considera que atempta contra la lliure competència del mercat elèctric.
L'Audiència Nacional ha reobert la causa judicial contra el president de Repsol, Antoni Brufau, i l'expresident de CaixaBank, Isidre Fainer, per la contractació de l'excomissari José Manuel Villarejo.
El tribunal ha acceptat els recursos de la Fiscalia, el constructor Luis del Rivero i Podemos. D'aquesta manera, deixa sense efecte els sobreseïments basats en el fet que la contractació de Villarejo no depenia dels presidents de les dues empreses.
La Fiscalia arxivarà la investigació sobre els comptes del rei emèrit Joan Carles I a l'illa de Jersey. El Ministeri Públic indagava sobre la presumpta existència d'un compte bancari amb 10 milions d'euros, del qual en seria beneficiari Joan Carles I en aquest paradís fiscal.
Segons detalla l'esborrany avançat per la cadena COPE, l'equip de fiscals anticorrupció no ha trobat indicis que permetin dirigir retret penal contra l'emèrit. Aquesta era una de les tres línies d'investigació obertes per la Fiscalia del Suprem sobre la fortuna de l'emèrit. Les altres dues són les presumptes comissions il·legals per l'adjudicació de l'AVE a la Meca i el suposat ús de targetes blacs sufragades per un empresari mexicà.
Mark Zuckerberg torna a amenaçar de deixar la Unió Europea sense Facebook ni Instagram. Des de la seva empresa, ara coneguda com a Meta, adverteixen que el futur d'aquestes plataformes perilla si Brussel·les no permet que transfereixin les dades personals que recullen dels usuaris europeus cap a servidors que estan als Estats Units.
Tot plegat per una sentència europea del 2020 que deixa sense efecte un acord que permetia fer aquest intercanvi de dades sense que Facebook tingués els servidors a Europa. Ara hi ha un xoc de legalitats de protecció de dades entre la llei americana, més laxa, i l'europea, molt més dura.
Tornem a casa nostra. El PSOE ha registrat finalment una iniciativa al Congrés dels Diputats perquè sigui el defensor del poble qui s'encarregui d'una comissió independent per investigar els presumptes abusos sexuals a menors dins l'Església i el paper dels poders públics.
La iniciativa va en paral·lel a la que van registrar Podem, Esquerra i Bildu, que demana que aquesta comissió es faci al Congrés dels Diputats. Els socialistes opten per la via que va proposar una altra iniciativa del PNB, que és treure-la de la cambra i, com a França, deixar-la en mans independents perquè elaborin un informe, en aquest cas liderat pel defensor del poble. Des de la Cambra Baixa, la ministra de Presidència, Carmen Calvo, ha apuntat que el paper de l'Església serà de vital importància en l'informe.
Nosotros pensamos que hay un amplio espacio que recorrer para que la Iglesia Católica sea proactiva. La necesitamos, puesto que una parte importante de la información tendrá que venir de la mano de la propia Iglesia Católica Española. Y nosotros pensamos que la situación es suficientemente madura como para que todo eso converja en esta ocasión.
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per presumptament abusar sexualment de dues nenes menors d'edat a Medinyà. Al Gironès, els detinguts són el pare i l'oncle de les menors.
Les nenes, a qui ja s'han traslladat a un centre de menors per protegir-les, tenen 8 i 13 anys. Qui va alertar del cas va ser la direcció de l'escola on estudien després que un familiar destapés els possibles abusos. A partir d'aquí, la policia va activar el protocol, va apartar les menors de la família i se'ls va fer una exploració per certificar si havien patit agressions. Els dos homes tenen 38 i 56 anys i se'ls acusa d'un delicte d'abusos sexuals.
I l'Audiència de Barcelona jutja un agent dels Mossos d'Esquadra acusat de ferir un manifestant en una protesta antimonàrquica a Barcelona.
Els fets van passar al febrer del 2018 en el marc de la visita que va fer el monarca en motiu del Mobile World Congress. L'acusat ha declarat que la situació que van viure els agents va ser extrema i complicada i ha admès que va fer ús de la porra, però ha subratllat que ho va fer de forma reglamentària de cintura cap avall. L'home ferit, per contra, ha assegurat que va ser culpejat al cap sense motiu.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Repassem també el que es publica a la premsa digital. Albert Rivera deixa el bufet d'advocats Martínez Echevarría 2 anys després del seu fitxatge.
L'exlíder de Ciutadans es va incorporar al bufet al març del 2020 com a president executiu i tenia un contracte de 5 anys. Els motius de la seva retirada encara no són coneguts, però segons avança el Confidencial, la seva productivitat estava molt per sota de qualsevol estàndard raonable. Juntament amb Rivera també plega l'exsecretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas.
Un equip d'investigadors descobreix una nova espècie de dinosaure que va viure al Pirineu fa 70 milions d'anys.
L'Abditosaurus coenei era un herbívor gegant que feia 18 metres de llarg i pesava unes 14 tones. Les restes les han trobat en un jaciment del Pallars Jussà i el resultat és la composició final del dinosaure a partir d'un esquelet semiarticulat. Asseguren que es tracta d'un fet excepcional perquè és el titanosaure més gran que s'ha descobert fins ara a Europa. Ho llegim en diversos mitjans digitals.
I l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, alerta del retorn de l'estafa de la doble trucada.
Primer, els estafadors suplanten una companyia de telefonia, truquen a un usuari i alerten d'una pujada falsa de preu de les seves tarifes, normalment d'uns 15 o 20 euros mensuals. Poc després, els estafadors tornen a trucar, en aquest cas fent-se passar per una segona companyia, i els ofereix una tarifa més barata si la víctima canvia d'operadora. En alguns casos arriben a dir que aquesta tarifa està avalada per l'OCU, una cosa que l'organització ha recordat que és totalment falsa. N'informa Nació Digital.
I un repàs també al que passa al territori. Totes les escoles de Girona tindran el pròxim curs un màxim de 20 alumnes per aula a P3.
Aquesta és una de les propostes d'educació i l'Ajuntament de Girona per tal de plantar cara a la caiguda de la natalitat. L'objectiu és mantenir la mateixa oferta de línies a P3, que ara són 47 classes, i per fer-ho s'han de reduir ràtios. Ho explica el Diari de Girona.
I l'Ajuntament de Tarragona ha començat a utilitzar un camió regadora per desallotjar els botellots.
S'ha fet servir durant els incidents dels darrers caps de setmana. S'acumulaven queixes veïnals i aglomeracions de persones fora dels locals ja tancats a la plaça dels Sedassos, a la part alta de Tarragona. Les autoritats també han denunciat 3 locals de la plaça per facilitar gots amb begudes alcohòliques fora dels establiments. Ho llegim al Diari Més Digital.
I Andorra aquest divendres reobre l'oci nocturn amb el 100% de l'aforament.
El govern andorrà permetrà que les discoteques triïn entre demanar el passaport Covid amb l'opció de treure's la mascareta només per beure o bé deixar entrar sense mascareta si es presenta un test d'antígens a l'entrada. Ho trobem al periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Allà anem. Anem als esports. El Barça tanca un acord de patrocini amb la plataforma musical Spotify per 3 temporades. El contracte preveu que els jugadors portin el logotip de l'empresa a la samarreta i que l'estadi passi a anomenar-se Camp Nou Spotify. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Segons ha informat aquesta nit RAC1, el Barça hauria tancat el patrocini amb la plataforma de música en línia per les 3 properes temporades i per un import conjunt de 280 milions d'euros. Aquest acord inclou el patrocini a les samarretes dels equips masculí i femení, a la part posterior de la samarreta d'entrenament i també el cognom de l'estadi, que es diria Camp Nou Spotify. El patrocini es començaria a aplicar a partir de la propera temporada, tot i que encara no hi ha cap confirmació oficial per part del Barça. Segons el mateix mitjà, la previsió de la directiva és signar l'acord avui mateix. De fet, durant els últims dies ja s'han donat senyals que l'acord era imminent. Aquest diumenge es va veure tota la cúpula directiva de Spotify a la llotja del Camp Nou, presenciant el partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
Mentrestant, la feina als despatxos també passa per tancar, abans d'acabar el mes, la renovació del central Ronald Araujo.
La continuïtat d'Araujo és vital per a Xavi Hernández. La negociació ja està avançada gràcies també a la predisposició del jugador a quedar-se al club blaugrana. Tot i així, l'uruguaià té moltes ofertes d'altres clubs sobre la taula, com les del Manchester United o el Chelsea, que estan molt lluny del que pot oferir el Barça en aquests moments. La proposta que el club ha fet al jugador és signar per a 5 anys fins al 2027.
Pel que fa a l'Espanyol, segueix sense trobar el camí de la victòria aquest 2022 i ha tornat a perdre aquesta vegada contra l'Atlètic de Bilbao.
Els bascos han guanyat per 2-1 en l'últim partit de la 23a jornada de Lliga que s'ha disputat a Sant Mamés aquesta nit. Els pericos s'han avançat al marcador al minut 3 gràcies a un gol de Villena, que debutava com a titular. No ha durat gaire l'emoció, ja que l'Atlètic ha empatat al minut 5 de les botes de Sancet. Íñigo Martínez ha estat l'autor del segon gol dels bascos. L'Espanyol segueix encallat a la 13a posició de la classificació i ja encadenen 4 jornades sense guanyar. Ara mateix tenen 27 punts i el proper partit serà contra el Barça el proper diumenge a les 9 de la nit.
A Pequín avui debuta als Jocs d'hivern el català Jaume Pueyo en esquí de fons a la categoria d'esprint.
També debuta avui en aquesta categoria el basc Adur Etxezarreta, que aquest dilluns ha quedat 17è a la modalitat de descens en la prova de supergegant. Pueyo, amb només 20 anys, va quedar primer del rànquing internacional d'esquí de la seva edat la temporada passada i també acumula 3 bones actuacions en la Copa del Món d'esquí de fons. La fase classificatòria començarà quan faltin 10 minuts per les 10 i a les 12 es farà la final.
De la jornada d'ahir als Jocs cal destacar la russa Camila Valieva, que s'ha emportat l'or en patinatge artístic i entrant a la història.
Valieva s'ha convertit amb només 15 anys en la primera patinadora a la història a fer un salt quàdruple en uns Jocs Olímpics. També cal destacar d'ahir la neerlandesa Irin Bast, que amb 35 anys ha guanyat la 6a medalla d'or de la seva carrera després de quedar primera en els 1.500 metres de patinatge de velocitat. Aquesta és la 12a medalla olímpica de la patinadora. L'atleta canadenc Max Parrot ha guanyat l'or en la modalitat slopestyle de snow. La medalla li arriba als 27 anys i després d'haver superat un càncer.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I com sempre arribarem amb música al punt de 8:45 del matí. Tal dia com avui, de fa 48 anys, va néixer Emmanuel Deomem Cristo, el productor de música electrònica, DJ i cantant de Daft Punk. Això és Get Lucky.
Like the legend of the Phoenix, ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Come to far to give out who we are. So let's
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí, avui és dimarts, és 8 de febrer, avui farem tertúlia amb la Montserrat Nebrera, amb el Josep Maria Brunet i amb en Joan Serra, a partir del punt de les 9 per parlar de les qüestions que ens porta el dia d'avui. Tinc ganes d'escoltar el Brunet explicant els motius pels quals la Fiscalia del Suprem s'està plantejant d'arxivar també la investigació d'aquests diners que Joan Carles I hauria tingut a la seva disposició en un fons a l'illa de Jersey, que és un paradís fiscal, que sembla que des del 2004 com a mínim no s'hi hauria detectat cap moviment, i que, per tant, cap moviment que sigués vinculat amb la Mèrit, evidentment, i que per això la Fiscalia aposta per tancar aquesta investigació, tot i que sí, hi havia 10 milions d'euros a disposició de Joan Carles I en aquest paradís fiscal, com a mínim fins l'any 2004. Per què ho arxiven? Amb en Josep Maria en parlem avui aquí al matí a Ràdio Estel. Serà després d'haver entrevistat el professor Jordi Castellà, que és membre de la càtedra UNESCO en privadesa de dades, forma part també del CiberCat. Amb ell volem parlar de Mark Zuckerberg, del propietari de Meta, que és l'empresa mare de Facebook i d'Instagram, que està fent xantatge a la Unió Europea, dient-li que o li deixen fer negoci amb les nostres dades o que treu Facebook i Instagram de les nostres vides a Europa. És un pols, evidentment, d'altura. Fa de mal pensar, no?, un món a Europa sense Facebook i Instagram. Avui us explicarem per què el multimilionari nord-americà se'n vol anar d'Europa. Molt resumit, quan utilitzem Facebook i Instagram, recullen moltes de les nostres dades que es guarden als Estats Units i fan amb elles el que permet la legislació nord-americana. Què passa? Que nosaltres som europeus. Les nostres dades, en realitat, les han recollit aquí a Europa i la legislació europea amb les nostres dades permet de fer moltes menys coses que no pas la nord-americana. Com que Europa li ha dit a Zuckerberg de prou de fer veure que som nord-americans, Zuckerberg li diu a Europa que en aquestes condicions no li interessem i que si no hi ha un acord que canviï la situació actual, s'està plantejant de deixar Europa sense Facebook i Instagram. Ho podem fer tan fàcilment? Segurament no, perquè hi ha moltes empreses catalanes, espanyoles i europees que depenen de Facebook i d'Instagram per fer negoci, perquè directament hi estan venent o perquè és la seva plataforma publicitària principal. D'aquí uns minuts us ho explicarem. Per cert, que segurament aquests dies heu llegit o ens heu sentit parlar de la sequera, que no hi ha manera que plogui, que cada vegada tenim menys aigua, que hi ha poblacions de l'Empordà que ja estan amb restriccions. Avui volem saber què està passant, si som realment o no ja en un episodi de sequera i quanta aigua tenim i per a quant de temps a Catalunya. Per això ens acompanyaran a partir de 9:45 del matí en Marc Pruom, que és el cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, i l'Enric Velasco, que és el cap del Departament de Gestió dels Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua. Tenim molt programa per endavant i moltes coses per fer. Abans, però, avui és dimarts i aquests són els titulars més destacats del dia. El govern estudia avui si permetrà que els nens surtin al pati sense mascareta a partir de dijous. La mesura coincidiria amb l'eliminació de l'ús obligatori de la mascareta al carrer que avui aprovarà el Consell de Ministres. A finals de l'any vinent, els 300.000 conductors que utilitzen cada dia les rondes de Barcelona tindran una app que els informarà a temps real de l'estat del trànsit, les obres, accidents i possibles vies alternatives, entre d'altres funcions. I avui seguiran els contactes entre el govern espanyol, la patronal i els sindicats per acordar l'augment del salari mínim. L'executiu i els sindicats volen que arribi als 1.000 euros mensuals, mentre que els empresaris creuen que la situació econòmica actual ho desaconsellen. El Parlament aquest dimarts comença el primer ple després de la polèmica entre Esquerra i la presidenta del Parlament per la pèrdua de l'escó de Pau Juvillà. Esquerra assegura que no coneixia cap proposta en ferm de Laura Borràs per coordinar una resposta a la Junta Electoral. I la Fiscalia arxivarà, ara us ho explicava, la investigació sobre els comptes del rei emèrit Joan Carles I a l'illa de Jersey. El Ministeri Públic té informació d'un compte bancari amb 10 milions d'euros en aquest paradís fiscal i que Joan Carles en seria el beneficiari, però no ha trobat cap moviment que vinculi l'emèrit amb aquells diners. Mark Zuckerberg amenaça amb tancar Facebook i Instagram a Europa si la Unió no permet a la seva companyia de seguir enviant les dades que recull de ciutadans europeus a servidors que estan als Estats Units. La justícia europea ja li ho prohibeix i Zuckerberg pressiona les autoritats europees per fer un acord que satisfaci les seves demandes. Spotify patrocinarà la samarreta del Barça, tant la del primer equip com la de l'equip femení, la samarreta d'entrenament i, a més, posarà el seu nom al Camp Nou. És l'acord de patrocini que signaran avui la plataforma de música en línia i el club per valor de 280 milions d'euros per a 3 temporades. Ho ha avançat aquesta nit RAC1. I tanquem aquesta hora, com sempre, els titulars amb el temps i amb el trànsit. Comencem mirant cap al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. Tot i que es manté la situació anticiclònica, el temps avui ens porta algunes variacions respecte a dies anteriors, i és que avui augmentarà la nuvolositat a les comarques del litoral i del prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Això provocarà que les temperatures diurnes aquí siguin una mica més baixes que les d'ahir. Es mantindrà al voltant dels 14 a 16 graus a molt estirar, mentre que la resta de Catalunya lluirà el sol i, per tant, les temperatures es mantindran estables. Això vol dir fred, perquè en aquests moments està glaçant a bona part de les comarques de l'interior, també alguns punts del prelitoral i a tot el Pirineu, i de dia temperatures diurnes en general entre els 14 i els 18 graus, però, com dèiem, baixant especialment a la costa central i a la costa sud. Avui encara bufarà una mica de tramuntana per damunt del Cap de Creus i de cara a demà esperem una jornada amb sol, amb alguns núvols a la costa i amb temperatures que pujaran una mica precisament a les comarques del litoral per començar a baixar a partir de dijous.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC per actualitzar la situació a la xarxa viària catalana. Allà hi tenim, com sempre, l'Armand Maravall. Armand, bon dia.
Bon dia, doncs segueix un matí de força congestió en aquestes entrades i sortides de Barcelona. Ara destaquen sobretot les aturades que es formen a la C-17 de l'altura de Terrassa. Hi ha hagut un accident que talla un carril de la via en sentit Barcelona i això provoca fins a 4 quilòmetres d'aturades en aquesta C-16 i també afecta en les vies que porten cap a l'enllaç amb aquesta via. Són la B-40 i la C-58, que porten també aturades en aquest tram de Terrassa. Pel que fa a les vies que porten cap a Barcelona, ara també l'autovia 2 segueixen els 9 quilòmetres de retencions des de Pallejà fins a Cornellà de Llobregat. També afecta això a la B23, que porta 4 quilòmetres de retencions des de Molins de Rei. I pel que fa a la C58, ara hi ha més congestió de sortida de Barcelona, de fet amb retencions ja des del mateix nus de la Trinitat fins al mateix enllaç amb la P7 de Barberà del Vallès. Una P7 que encara va carregada en tots dos sentits en aquest punt de Barberà. I pel que fa a les rondes, continua encara força congestió en sentit Llobregat en totes dues rondes, de fet amb algun tram encara d'aturades a l'altura d'Horta per la B20 i també el tram del Fòrum per la B10. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passant 8 minuts del punt de 8:45 del matí, anirem a la publicitat i en torna el professor Jordi Castellà. Ens acompanya aquí en directe al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat, edició online per només 90 euros l'any. Gaudiràs de tots els continguts, quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat, ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat.
L'actualitat que vols seguir, la informació que t'interessa, a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com a Almatí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui dedicarem uns minuts a parlar de manera didàctica això que està passant. Jo deia aquest matí directament que Mark Zuckerberg està fent-li un xantatge a la Unió Europea. De fet, no és nou, ja fa un temps, pràcticament 2 anys que estem en aquesta situació, però Zuckerberg no ha canviat de parer i l'amenaça per a Europa és clara. O fem un acord perquè jo pugui seguir recollint dades dels europeus, enviar-les a servidors als Estats Units i guardar-les i gestionar-les des d'allà, o tanco Facebook i Instagram a Europa. Ara mateix aquesta és la situació, i ahir es van tornar a disparar les alarmes per una circular interna de la companyia que està plantejant aquest escenari. Quan ahir sortia aquesta notícia, clar, al programa vam pensar, escolta'm, però això d'entrada, per què volen guardar les nostres dades als Estats Units i no a Europa? Això per què passa? Continuant, quines dades ens estan recollint i què fan amb aquestes dades que en principi no estigui permès amb la legislació europea? I de l'altra, si ens ho podem permetre, i és tan fàcil, cada cop i volta, us ho imagineu, que algú intentés accedir al seu compte de Facebook i li digués aquest servei no està disponible, o que li passés el mateix amb Instagram. Estem parlant de xarxes socials que tenen 2.900 milions d'usuaris a tot el món, Facebook, i en el cas d'Instagram, 1.400 milions d'usuaris a tot el món. El professor Jordi Castellà Roca és professor agregat a la Universitat Rovira i Virgili, membre de la càtedra UNESCO en privadesa de dades i també membre del CiberCat, que és el Centre de Ciberseguretat de Recerca de Catalunya. Professor Castellà, com estem? Molt bon dia. Gràcies per tornar a acompanyar-nos.
Molt bon dia, Pol. Moltes gràcies per convidar-me. Sempre és un plaer estar amb vosaltres.
A veure, aquest escenari d'una Europa sense Facebook o Instagram, li hem de donar credibilitat o no?
A mi em costa molt d'entendre que primera, agafen i al començament d'any hi ha una baixada a la borsa dels beneficis. Primer de tot, tenim que els beneficis de Facebook van augmentar aquest any, però sí, no van complir les previsions que havien fet, diguem-ne, els inversors. I, per tant, amb aquest escenari ens estan dient que el 20 o 24% de la facturació que potser correspondria a Europa, ara es retiraran. Que aquests 6.800 milions o així que aportaria Europa, ara hi renunciaran, no? Per tant, diguem, l'ordre de les teves accions serà més alt quan tu una part tan important del teu negoci et retires. Això d'aquí primera. Després també recordem de que part d'això d'aquí és l'anul·lació del Privacy Shield. És a dir, que aquest acord que ens permetia enviar les dades dels europeus a servidors americans. Aquest acord, diguem, el Tribunal de Justícia Europeu diu que no és vàlid. Si continuen enviant les dades, podria haver una sanció del 4% de la facturació de Facebook, això podria rondar els 2.800 milions, per tant, aquí, i a més aquest acord s'ha de tornar a negociar, amb la qual cosa jo, per mi, renunciar a tots aquests ingressos és una cosa que no entenc, sí. O crec que no estem en aquest escenari, i és potser més una arma de pressió per negociar aquest nou acord, per un costat, i després per, diguem, apaivagar o que no hi hagi sanció, perquè també estem parlant d'una xifra molt important de diners.
Una pregunta, professor. Per què una empresa com Facebook vol guardar les nostres dades, ciutadans europeus, en servidors dels Estats Units i no en servidors que estiguin, en aquest cas, a Irlanda, que no és el país on Facebook té la seva seu europea? Per què aquest interès en que les nostres dades estiguin als Estats Units i no aquí? És a dir, allà què poden fer amb les nostres dades que no poden fer a Europa?
A nivell tècnic, a mi no se m'acut que el que es pugui fer en un lloc no es pugui fer a l'altre. A nivell tècnic, perquè són servidors que executaran uns algoritmes per agafar i treure les dades. Sí. L'única diferència que se m'acut és a nivell legal. De dir, realment, allà tinc una llibertat per fer certes coses que aquí potser no la tindria. Perquè...
Aquestes coses, aquesta llibertat és fer negoci amb les nostres dades.
Correcte, és a dir, bàsicament el gran percentatge del beneficis de Facebook i és la part de la publicitat, amb un, bé, no diré el 100%, però 90 escaig llarg. És a dir, jo, amb el que tu, les teves fotografies, els teus comentaris, els teus missatges, jo creo un perfil teu, val? I llavors, posem per cas, que tardi molt, doncs... anar a la muntanya o anar en bicicleta. Per tant, quan un anunciant vol vendre una bicicleta, doncs el diu, quins usuaris els interessa anar en bicicleta? Són aquests. I, per tant, fem una política que diu dirigida. És a dir, vaig a fer del meu producte a un seguit d'usuaris els quals sé que allò els interessa. Això d'aquí és molt, diguem, realment és un valor molt gran.
Però això, aquí es pot fer també a Europa, entenc.
Bàsicament perquè
ens passa, és a dir, tothom té una xarxa social, diguem-ne, la que tingui, i sí. La publicitat que li surt sempre té a veure, d'alguna manera, amb els propis interessos, diguem-ne.
Sí, que aquí les dades, diguem-ne, són de l'usuari pot agafar i realment té tots els drets de cancel·lar aquestes dades, de quan deixa la plataforma que s'han d'eliminar aquestes dades, i a més t'han d'informar. És a dir, tu com a usuari hauries, o t'hauríem d'informar, per què volen aquestes dades, què n'estan fent, diguem-ne quin és l'ús que s'està produint, i llavors tu, el moment que tu creus oportú, podries agafar i cancel·lar. Tens tots aquests drets. Bàsicament, per dir-ho senzill, aquí a Europa les dades són teves, i per tant tu has de saber què en fan i has de poder utilitzar. Quan, en canvi, el model, diguem-ne, americà, seria les dades, un cop tu les cedeixes, són de l'empresa i aquesta en fa el que creu, diguem-ne, convenient, no?
És a dir, si tant, aquestes dades estan als Estats Units, sense mi demanar-me permís de res, Facebook pot vendre, cedir o compartir aquesta informació amb les empreses que consideri sense que jo hi tingui res a dir. I aquí a Europa això no és així.
Aquí ha de prevaler aquest dret. Clar, quan fan aquest acord del Privacy Shield, que és dir que podem enviar dades teves d'Europa als Estats Units, diuen, les podeu enviar sempre i quan es mantinguin les mateixes garanties, diguem-ne, que hi haurien si els servidors fossin aquí a Europa. Aquest és el punt. I llavors, quan el Tribunal de Justícia Europeu això agafa i ho mira, diu, home, totes les garanties no queda clar que es puguin mantenir o que es mantingui l'enviar això. Per això agafem i aquest acord, diguem-ne, vulnera i, per tant, no és vàlid en vigència de la GDPR. I aquí comença tota aquesta idea ronça.
Clar, hi ha moltes persones que quan utilitzen les xarxes socials no són conscients de fins a quin punt l'empresa que hi ha darrere d'aquesta xarxa social, no? en el cas de Facebook i d'Instagram, hi ha aquesta empresa que abans es deia Facebook, tota ella, i que ara va canviar de nom i que es diu Meta, que és d'en Mark Zuckerberg. Abans vostè deia que aquesta empresa fa un perfil nostre. Perquè tothom ho entengui, professor, la gent quan entra a les seves xarxes socials, amb allò que fa, Meta, en aquest cas, quina informació guarda i com ens classifica?
Clar, quina informació guarda? Nosaltres, quan ens veiem d'alta, donem el nostre nom, potser la nostra adreça, la nostra edat, després estem pujant fotografies, estem compartint, diguem, m'agrada o no m'agrada, per tant, jo puc... o podem completar aquest perfil sabent la nostra edat, els nostres interessos, segons potser també tendències sexuals, també se poden deduir, també se poden deduir la nostra tendència política, si volem, perquè potser hem fet un m'agrada amb un partit i no amb un altre. Per tant, nosaltres estem amb molta informació que ens permet conèixer-nos a nosaltres, saber què ens interessa,
Facebook,
com som.
Clar, Facebook i Instagram, per dir-ho d'una manera plena i que tothom ho entengui, mira quines fotografies pengem, és a dir, què hi ha en les fotografies que pengem, llegeix els comentaris que escrivim i es fixa en quines coses li donem like, és a dir, ens agrada o no ens agrada?
Clar, ell fa servir aquesta informació per agafar i extreure'n dades pel nostre perfil i enriquir-lo. Vull dir, els likes és facilíssim d'agafar i entendre. El que nosaltres estem consultant, les notícies que nosaltres estem seguint, també serien aquesta informació, i també pot extraure dades de quines són les imatges que nosaltres estem pujant, o vídeos, el que sigui, que pot extraure, o tens per extraure aquesta informació i complementar aquest perfil. I nosaltres, quan hem entrat d'alta, els termes i condicions hem agafat i hem fet un acceptar i hem trigat un segon o menys. No hem llegit que quan aquesta informació la portem, ells, nosaltres estem tenint un repartiment intel·lectual, però ells tenen els drets per fer-ne el que creguin convenient a empreses terceres i que hagin de pagar cap cosa econòmica. És a dir, que quan nosaltres no paguem cada mes per agafar i utilitzar el Facebook, nosaltres som el producte. I, per tant, com que som el producte, pues, com a tal, utilitzem les dades per monetitzar-les i obtenir un benefici. Un benefici que, com veiem, amb una facturació de, diguem, anual, a nivell global, de més de 100.000 milions d'euros, pues és significativa, no? Són molts diners. I, com dèiem, publicitat això d'aquí.
Els telèfons mòbils ens escolten?
No sé si algun cop...
Ho dic perquè és bastant habitual, diguem-ne, i això segur que hi haurà moltes persones que s'hi hauran trobat, de mantenir una conversa sobre un tema amb una persona, diguem-ne, amb qui s'han trobat, o que estàs a la feina, o que estàs amb un grup d'amics, i que poca estona després d'haver mantingut aquella conversa, de cop i volta, misteriosament et comença a aparèixer una publicitat molt ajustada al contingut d'aquella conversa.
No sé si algun cop, pues, també, diguem-ne, algú té algun assistent personal o, diguem-ne, el telèfon mòbil, pues, assaltant, no? Pues realment, el que tenim és que el dispositiu pot estar escoltant, però si tu li dius alguna cosa, te pot respondre. Això és una. Segona, aquesta conversa que s'ha mantingut per WhatsApp, pues, sí, aquests missatges, diguem-ne, poden ser analitzats i, per tant, te poden enviar coses. O que estiguis navegant per la xarxa i després revisar allí, diguem-ne, també posar-te allí la mateixa pàgina del producte que tu estaves comentant. M'interessaria tal això, informació. Per tant, moltes dades sí que agafen i se recullen i es processen. Per què? Doncs perquè realment tenen valor i volen enviar possibilitat que a tu te pugui interessar o que us ho creguin. Perquè quan, per exemple, estem navegant i llavors tenim anem amb una pàgina, el nostre perfil, entra en subhasta. Escolta'm, al Pol li interessen els esports d'aventura. Doncs, diguem-ne, els anunciants d'esports d'aventura agafaran i pujaran pel perfil del Pol, perquè, a veure, i qui pagui més agafarà i podrà posar la posada en aquella pàgina web que el Pol està en aquell moment mirant. És aquest punt. Llavors, clar, aquest perfil com el construïm? Doncs el construïm amb l'altre que aportem i, per tant, hi haurà converses de correu electrònic, val, que agafaran i seran, diguem-ne, analitzades.
I al final, al final estem parlant d'aquest pols que està mantenint Zuckerberg amb la Unió Europea, és justament per tenir les facilitats que li dona la legislació nord-americana en aquest sentit, que és molt més laxa, per poder fer negoci i negocis amb aquestes dades, sobretot perquè és una mica sagnant, no?, quan un es fixa en com la companyia nord-americana justifica aquest posicionament, no?, venint a dir que la legislació europea no li permet fer negoci amb nosaltres, no?, és a dir, que la protecció que ens dona aquesta llei de protecció de dades europea, que és molt restrictiva, no li afavoreix, i segurament d'aquí s'entén que plataformes com Facebook o el mateix WhatsApp als Estats Units estan oferint serveis que Europa no ofereix, no? I no els ofereix bàsicament perquè la protecció de dades dels usuaris no els hi ho permet de fer.
Sí, aquí també hi ha més consideracions. Clar, per exemple, quan nosaltres estem aquí a Europa, doncs, és a dir, no pot venir cap entitat governamental americana i dir-li: doni les dades del Pol Marçà, no? Oh. Això d'aquí no ho podria fer. En canvi, si els americans, aquesta garantia no la tens. Això també és un punt a tenir en compte. L'altra part seria, diguem-ne, si s'ha de fer alguna acció, jo que sé, el defensor del poble, el que sigui, doncs aquí podria actuar. Als Estats Units ho podrà fer de la mateixa manera aquesta part. No queda del tot que es pugui fer. I això és una de les bases per agafar aquest acord, diguem-ne, dir que no compleix amb la GDPR. Aquí les dades són nostres, nosaltres podem agafar les accions oportunes, i allà no queda clar. Jo diria que també potser estaríem parlant de que a nivell de costos, clar, no és potser tindràs més costos, o potser aquesta legislació t'obligarà a fer les coses diferents i hi haurà, diguem-ne, tindràs que invertir més temps.
Sobretot perquè deixa de fer mundial un negoci, no? És a dir, no pots tenir una idea de negoci, diguem-ne, per al teu país i exportar-la de manera automàtica i amb el mateix funcionament per un continent com és l'europeu, no? I, per tant, t'obliga, diguem-ne, a anar adaptant els models de negoci que plantegis pels Estats Units, per exemple, com fer-lo viable també amb la legislació europea, en aquest sentit.
Jo hi ha més costos o més complexitat, val? Per fer potser algo equivalent, però que no es pugui fer ja diguem-ne, em costa més d'agafar i de visualitzar-ho. També una altra cosa, i és, realment, amb aquests mercats que aquestes grans companyies han sortit, els propis, diguem-ne, continents, o, per exemple, penso amb la Xina, que algunes d'aquestes companyies han sortit, s'han creat els seus sistemes similars o plataformes similars. Per tant, aquí a Europa, si realment marxés, hi ha eines que podem agafar, podem comunicar-nos, doncs, no tenim WhatsApp, podem tenir altres plataformes, amb la qual potser és una oportunitat per també agafar i crear. I tot això que estem parlant també hi ha al mig, la part del metavers, que algun dia també podem dir què és el metavers, com funciona, quines són les seues objectius, i recordem el munt d'inversió que també ha de fer Meta per portar el metavers, diguem-ne, o implementar-lo, que això també agafa i també li suposa un llast a nivell econòmic.
Aquestes coses, avui jo tenia ganes de parlar-ne, perquè sovint quan es parla de les xarxes socials tendim a associar aquesta realitat només amb la gent jove. I en el cas de Facebook estem parlant de la xarxa social més utilitzada al món. És una xarxa social on hi ha moltes persones grans que hi estan. De fet, la gent jove cada vegada hi és menys a Facebook, i la potència fonamental d'aquesta plataforma és que encara hi ha moltes persones de 40 anys en endavant que hi són, que per no tenir el coneixement, diguem-ne, l'expertesa en les xarxes socials, sovint acabem fent acceptar qualsevol missatge que ens aparegui. Molts d'aquests missatges a vegades tenen a veure amb la nostra privacitat i no som conscients, no?, sovint, de la quantitat d'informació com a adults fets i drets que estem regalant a les companyies, i que ara és el que hi ha en disputa entre Facebook i la Unió Europea, eh?
Sí, sí, és totalment cert tot el que has dit. És així. És a dir, i a més, el que podem pensar és quines conseqüències se'n poden derivar. És a dir, potser algun dia la teva assegurança serà més alta o més baixa en funció del teu perfil. Quan vagis a buscar feina, també, diguem-ne, consultaran el teu perfil per saber més o menys com ets, i la contractació en pot dependre. Les assegurances mèdiques també variaran. És a dir, tot aquest munt de dades, el seu ús que hi hagi, doncs, és important. I hi haurà algoritmes els quals prenen decisions sobre la teva vida en funció d'aquestes dades. Aquests algoritmes, els quals estaran, diguem, prenent decisions de que paguis menys o paguis o te'n donin la hipoteca o no te la donin, tindran algun esbiaix ètic en funció d'alguns paràmetres del teu perfil, que poden ser discutibles. Tot aquest munt de consideracions estan allà damunt de la taula i avui s'estan, diguem-ne, s'estan debatent.
Sobretot i bàsicament perquè aquí a Europa tenim aquesta llei de protecció de dades, que és bastant garantista pel que fa als ciutadans, que als Estats Units no hi és i que, per tant, obre un camp i un terreny a l'explotació comercial de tot.